Bona tarda, és dijous 1 de desembre de 2022. Benvinguts un dia més a l'informatiu migdia de Cugat Mèdia.
Info migdia. Edita i presenta Alba Triadó.
Bona tarda. Comencem aquest resum informatiu de Sant Cugat explicant-vos que el Consell de Barri de la Floresta ha atorgat la declaració de l'orgull florestà a Pedro José Martín, fundador de l'Olímpic i de l'agrupació teatral La Floresta, que va morir a l'agost amb 90 anys. La distinció, que ha estat recollida per la seva filla, ha servit per recordar les aportacions al barri de Martín, de qui s'ha dit que va ser un dinamitzador absolut i una persona que era impossible no estimar-la, entre molts d'altres elogis. A banda d'aquest reconeixement, la sessió també ha servit per fer un repàs dels temes que preocupen el veïnat, explicar l'estat dels pressupostos participatius de 2020-2021 i donar a conèixer la proposta de modificació del reglament dels consells de barri, un punt que ha encès el debat. Ens en dona més detalls Joé Ribaudí.
El regidor de Participació i Barris, Oriol Sánchez, ha anunciat la constitució d'una comissió d'estudi amb representació de diferents barris per actualitzar el reglament i donar resposta a les reivindicacions de la Floresta en relació amb l'assumpció de competències i l'augment de la capacitat de decisió del barri. Dins els punts a tenir en compte en l'actualització, per això, Sánchez només ha mencionat la definició de la distribució actual en 6 consells de barri, la incorporació de nous canals de comunicació i participació i la incorporació del registre de participació, un plantejament que, segons el veí del barri Ramon Piqué, té limitacions de base, ja que, segons diu, primer hauríem de modificar els reglaments de participació ciutadana i no començar la casa per la teulada. Piqué considera que amb les premisses de l'Ajuntament no serà possible dur a terme els canvis que nosaltres plantejàvem, uns canvis que s'han treballat durant gairebé 2 anys de forma conjunta entre florestans i Ajuntament. El president del Consell, Marco Simarro, s'ha mostrat comprensiu amb el fet que la proposta actual no convenci, però també ha llançat un missatge esperançador i ha assegurat que gairebé el 100% del que voleu es podrà fer. Davant l'escepticisme dels veïns i per iniciativa de Piqué, s'ha arribat a l'acord que es faria un Consell de Barri específic sobre aquesta qüestió que, segons Piqué, serveix per decidir com ens autogovernem i ens autogestionem.
I seguim amb més notícies. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola estima en 6,4 milions les visites a la serra durant l'any 2021. Es tracta de la xifra més elevada de la història del parc, cosa que atribueixen a la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure a causa de la pandèmia.
Pel que fa a l'any 2022, les dades indiquen que s'acabarà amb més de 5 milions de visites, una xifra una mica superior a la mitjana dels anys anteriors a la Covid-19. Marta Donyoro, cap del Servei Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Consorci del Parc de Collserola.
Això vol dir que la ciutadania metropolitana ha fet seu aquest espai natural protegit i l'ha incorporat amb les seves activitats de lleure, d'esbarjo, d'esport. Per nosaltres això és molt important i considerem que això li dona un gran valor en aquest espai natural protegit, però alhora és necessari pensar en elements que regulin i ordenin aquest ús públic per tal que sigui compatible amb la conservació d'aquest espai.
El nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola proposa 2 estratègies en relació amb l'ús públic que es basen a concentrar els visitants en determinats àmbits.
Cugat Mèdia ha entrevistat el periodista Joan Salvat, una cara molt coneguda de TV3, que fa molts anys que viu a Sant Cugat, a la Floresta concretament, tot i que és fill de Sant Feliu de Llobregat.
Salvat va presentar i dirigir el programa 30 minuts durant 24 anys i durant 8 anys més va estar al capdavant del Sense Ficció. Jubilat des de fa tot just 2 mesos, es mira la televisió catalana amb mirada crítica, en especial de l'època del procés que ell va patir en primera persona. N'ha parlat en una entrevista a Cugat Mèdia. Sentim-lo.
Em va entrar doncs, perquè jo no compartia alguns dels punts de vista en aquells moments de la direcció que portaven a fer, al meu entendre, a fer propaganda d'una posició política determinada.
Pel que fa a la seva vida santcugatenca, admet que fins ara ha fet poca vida de poble, tot i dur 30 anys vivint a la Floresta.
Que nosaltres que estem a la Floresta i que per motius de feina doncs, ens hem bellugat poc per Sant Cugat, si no és els caps de setmana per anar a comprar el que sigui, encara a vegades és com la sensació de nous vinguts, a Sant Cugat, encara que portem 30 anys aquí, no? Tens aquesta sensació de que hi ha un centre que és el que remena les cireres i és el que tothom es coneix.
Podeu recuperar l'entrevista sencera en vídeo al periodista Joan Salvat a la web cugat.cat.
I més notícies, obrim la pàgina cultural perquè ja s'han donat a conèixer la nova temporada del Teatre Auditori, que està formada per 33 espectacles multidisciplinaris i durarà des del dijous 2 de febrer al diumenge 18 de juny de 2023, UE.
Les novetats s'han donat a conèixer durant la presentació conduïda per la periodista Maria Cusó, celebrada aquest dimecres en el mateix Teatre Auditori, que també ha acollit les actuacions del cos de dansa de l'Esbart Sant Cugat, Pere Martínez i el Mag Magou. La tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona, ha destacat el punt fort de la programació.
Les temàtiques que tractem són temàtiques interessants, no? Temàtiques del que estan en l'ordre del dia, no? Hi ha molts aspectes que parlen sobre gènere, hi ha molts aspectes que parlen també, no?, de com ens relacionem amb la societat, i jo crec que aquesta és el tret identitari de la programació que presentem avui.
La venda general d'entrades començarà el divendres 16 de desembre a les 9:30, però els abonaments es podran adquirir abans, a partir del dimarts 13 de desembre a la mateixa hora. Els punts de venda físics són la taquilla del Teatre Auditori i la de l'Oficina de Turisme. Les localitats també es poden adquirir en línia a través del web del Teatre Auditori.
Info migdia. La informació local des de primera hora.
I obrim ara la pàgina cultural amb informació molt relacionada ja amb les festes nadalenques, perquè a Sant Cugat encén avui la il·luminació de Nadal. L'acte d'encesa de llum serà a les 6 de la tarda a la plaça d'Octavià, però estarà precedit per animació i un espectacle. Per obrir broca, a partir d'un quart de 6, els estudiants de restauració de l'Institut FP Sant Cugat oferiran una xocolatada a la plaça d'Octavià. A continuació, a partir de 6:45, s'iniciaran dues cercaviles simultànies, una des de la plaça d'en Coll, a càrrec de la companyia Manos de Fuego, i una altra des de la plaça de Doctor Galtés, de la mà de la companyia La Balot. Quan les dues cercaviles arribin, al voltant de les 6 a la plaça d'Octavià, s'iniciarà un espectacle de llum amb un màping a la façana de la Casa Bacial, que conclourà amb l'encesa de llums. L'acte, presidit per l'alcaldessa Mireia Ingla, servirà també per presentar la imatge del Nadal d'enguany.
Pel que fa a la il·luminació nadalenca, en total Sant Cugat disposarà de 396.718 punts de llums de tecnologia LED, 254 motius nadalencs, 280 arbres il·luminats, 9 figures de gran volum 3D i un cel de Nadal d'un quilòmetre i mig. La renovació dels elements obsolets i l'ús de noves tecnologies permetrà reduir el consum energètic un 12%, situant-lo entre els 9.970 kW a l'hora, enfront dels 11.342 kW de l'any passat. Amb tot, des del dijous 1 de desembre i fins al dijous 5 de gener, els llums estaran encesos de 18 a 23 hores els divendres i dissabtes, de 6 a 10 del vespre de diumenge a dijous, de 6 a 12 el 24 de desembre i el 5 de gener, i de 6 a 1 el 31 de desembre.
I seguim amb més informació amb clau nadalenca, perquè ja s'ha anunciat que el Quinto de Nadal torna amb tot el seu esplendor. Després de 2 anys amb restriccions, el Quinto torna a ser presencial i s'instal·la de nou a l'Embalat, al Parc de Ramon Barnils. Els santcugatencs tenen una cita amb aquesta activitat, una de les més multitudinàries de les festes al municipi. Seran el 25, 26, 28, 29 i 30 de desembre a partir de les 7 de la tarda i fins a la matinada.
En la darrera edició presencial, el 2019, el Quinto va repartir 34.000 cartrons durant els 5 dies. Al pavelló 2 de la Rambla del Celler, els participants van picar 254 quintos, que van repartir 16.250 euros en vals per utilitzar a la barra, amb una participació mitjana de 227 cartrons per partida. També es van repartir 300 regals durant les partides.
I ara, els esports.
L'esport local a Ràdio Sant Cugat.
I obrim la pàgina esportiva explicant-vos que les jugadores del júnior, Berta Serraïma i Gigi Oliva, són les grans protagonistes ofensives de l'equip a les 11 jornades de competició a la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Serraïma, amb 9 gols, és la màxima golejadora de la Lliga juntament amb Julieta Andrea, del Club de Campo. Oliva suma 7 dianes i ocupa la segona plaça del rànquing de màximes golejadores de la competició.
L'arribada de Guille Carnicer a la banqueta ha fet que algunes jugadores canviïn el seu rol posicionant el camp, i d'aquest fet s'extreuen algunes dades molt positives. L'encert des del penal córner ha permès créixer l'equip a la seva vessant golpejadora, i d'aquest fet hi ha traducció directa amb un nou binomi atacant de luxe. Sentim Gigi Oliva.
Crec que aquest any m'estan donant més penals, perquè l'entrenador pues, confia més que en mi, i normalment és això, penaltis o rebots de penaltis, i perquè de jugades no en faig gaire. potser jugo un pèl més en el mig que abans, però també estic fent molts minuts de centrals, o sigui, molt més conservadora i potser no trepitjo tantes vegades a l'àrea, però bueno, quan la trepitjo, doncs mira, marco. És molt raro, eh? Mai havia estat aquesta llista jo.
El canvi de posició de Sarraïma de central a interior ha multiplicat les opcions ofensives tant des del penal córner com pel fet de trepitjar més àrea. Sarraïma suma 9 dianes després d'11 jornades i la temporada passada en va fer 2. La jugadora ha explicat les seves sensacions a Cugat Mèdia.
Bueno, jo l'any passat jugava de central, que al final és la posició, bueno, l'última posició més enrederida, i ara estic jugant interior i al final acabes quasi totes les jugades dins l'àrea, acabes, bueno, per números, doncs ataco més i moltes de les jugades, per no dir totes, doncs sempre estic més avançada que quan jugava de central i això és el que m'ha fet marcar gols, jo crec, i també perquè estic tirant penaltis.
El binomi Sarraïma-Oliva suma 16 gols dels 36 de l'equip, gairebé un 50% dels gols blau i negres porten el segell d'aquestes dues jugadores. El júnior és tercer a la classificació i segon equip més golejador per darrere del club de Campo.
I tanquem la pàgina esportiva amb una notícia de l'handbol Sant Cugat que convoca eleccions a la presidència i ho fan una assemblea extraordinària el 15 de desembre a la Casa de Cultura a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 8:15 en segona. El fins ara president, Julià López Arenas, ha avançat a Cugat Mèdia que es presentarà a la reelecció després de tancar el primer mandat al capdavant de l'entitat. Les eleccions serien el 29 de gener si hi hagués més d'un candidat. A l'assemblea ordinària, també convocada per el 15 de desembre, es presentarà l'aprovació de comptes de la temporada 2021-2022. El pressupost de l'exercici de 2022-2023, l'evolució i el balanç del projecte esportiu i social del club i el torn de precs i preguntes.
Info migdia. La informació local des de primera hora.
Això és tot per ara, ens acomiadem. Ja saben que la informació continua constantment a aquesta emissora, al 91.5 FM, també al nostre web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Ens trobaran amb l'@cugatmedia. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia.